Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joantí, Balcells. Plataforma per a Llengua considera un risc la introducció del castellà com a llengua curricular a la nova llei pel català a les aules acordada per Esquerra, Junts, PSC i Comuns. De fet, el president de l'entitat, Òscar Escudé, ha alertat que això obre la porta a que el govern espanyol exigeixi un 50% del castellà a les aules a través de la LOMLOE. Tot i així, fa una valoració positiva de la llei.
Sí que valorem positivament, en canvi, el fet de que no s'hagi fet via modificació de la llei de política lingüística, que era un risc molt més ampli, de que hagués anat la cosa amb una reinterpretació, un retall de l'actual llei de política lingüística. Considerem que és una llei que està raonablement bé.
Des de la Plataforma per la Llengua han pressionat els grups perquè eliminessin la frase del text que contempla el castellà com a llengua curricular, però cap partit els ha escoltat. Qui també ha valorat la nova llei sobre el català és Societat Civil Catalana, que l'ha titllada de confusa i que pot ser utilitzada pel govern per mantenir el castellà com a llengua residual. L'entitat ha afirmat també que la llei és una oportunitat perduda per forjar un veritable consens per la convivència lingüística a Catalunya i ha expressat la seva determinació per garantir el compliment de la sentència que protegeix els drets lingüístics dels ciutadans. I a Madrid, Esquerra, Junts per Catalunya i PDeCAT han registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei conjunta que insta el govern espanyol a garantir que es puguin mantenir els reforços de personal docent i no docent de cara al curs vinent. Els tres partits demanen reeditar la transferència del curs passat a les comunitats autònomes, tant dels fons propis de l'Estat com també del mecanisme europeu REACT-UE per a educació. A més, demanen finançar la consolidació de les plantilles de reforç del personal docent i no docent contractades per les comunitats autònomes a causa de la pandèmia de la Covid-19 durant el curs 2023-2024. I el Pride Barcelona recuperarà el format d'abans de la pandèmia i el dedicarà a la visibilitat lèsbica. Sota el lema Bollo Mami, els organitzadors volen posar de manifest les diferents realitats i identitats d'aquest col·lectiu i alhora denunciar la seva invisibilitat i les desigualtats que pateixen. L'Avinguda Maria Cristina serà un dels espais principals que concentraran els diferents actes del 13 al 26 de juny. Pel que fa a la ubicació, l'Avinguda de Maria Cristina, com dèiem, tornarà a ser aquest espai d'artistes, comptaran amb Aqua o Javier Mena, d'entre d'altres. D'altra banda, el Pride ha convocat la manifestació pel dissabte 25 de juny, que sortirà del Parc de les Tres Xemeneies i recorrerà als carrers de la ciutat. El president del comitè d'organització de l'esdeveniment, Ferran Poca, ha recordat que fa gairebé 3 anys que no es fa cap celebració. A més, també ha recordat que el col·lectiu LGTBI viu un context difícil, referint-se a la pujada dels discursos d'extrema dreta, així com també l'augment de la violència que s'ha viscut darrerament. I els Mossos d'Esquadra i la policia local de Torredembarra han detingut un home que arrossegava una dona per terra a l'avinguda Diagonal del municipi. L'individu va trencar l'ordre d'allunyament que tenia en vigor i se li atribueix un presumpte delicte de violència masclista. La víctima va requerir assistència mèdica i va ser traslladada a l'hospital. I els agents d'aquesta localitat també han detingut 3 persones més per robatoris en establiments d'aquesta població tarragonina, tot plegat després de rebre una trucada que els va alertar que un home i una dona es trobaven a l'eix comercial beguts i molt alterats, i ells estaven enduent alguns objectes. Els policies van arrestar la dona, també veïna de Torredembarra, per robar peces de roba. Finalment, també va mantenir a 2 veïns de la localitat per un robatori amb força en un restaurant al passeig de Miramar. I ara els esports amb Pau Massip.
En directe, Carlos Alcaraz guanya de moment Alberto Ramos per un 7-0 en el partit de la segona ronda del Roland Garros. Ara s'està disputant el segon set del partit. També s'ha emportat el primer set Jaume Munà davant de Schwartzman. Estarem pendents de com avancen els partits que s'estan disputant al torneig de París. Bernabé Zapata, per la seva part, ja s'ha classificat per la tercera ronda del torneig després de superar Taylor Fritz per 3-16-1. I a un quart de nou serà el torn de Rafa Nadal, que s'enfrontarà al francès Motet. I en ciclisme, en directe a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, una etapa de muntanya de 168 quilòmetres que va de Ponte di Legno a Lavarone, amb Van der Poel i Lemreitze lideren l'etapa de moment, quan falten menys de 10 quilòmetres per arribar a la meta. També estarem pendents de com evoluciona aquesta etapa. Pel que fa als jugadors de l'Espanyol cedits aquesta temporada, Manu Morlanes, Loren i Ángel Herrera tornen amb els seus equips d'origen. També Toni Vilén acaba la seva sessió, però l'Espanyol conserva una opció de compra voluntària sobre la qual decidirà en els propers dies. I en bàsquet, el Baxi Manresa s'enfronta aquest vespre a les 9 al Real Madrid en el play-off de la Lliga ACB. Els del Bages visiten el Visiting Center, on esperen complicar els quarts de final a un Madrid que és subcampió d'Europa, tot i que els de Manresa ja van superar els blancs en un partit de Lliga. El tècnic Pedro Martínez espera un Madrid molt més fort, uns play-off que van començar ahir. El Baskonia va superar el València en el primer partit. Demà dijous serà el torn de la penya, que es troba amb el Tenerife, i divendres el Barça rep el Gran Canària al Palau Blaugrana.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts i he trobat molt a faltar, Montse. Feia molts dies, que no venies.
Jo també, a vosaltres.
Potser ben bé dues setmanes.
Sí.
O tres, no?
No, dos.
Dos, eh?
Que com que ara tenim aquí a l'amic, ens unem...
El Carles, vols
sí,
dir?
Sí, el Carles.
Hola, Carles, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui tenim el mercat aquí, Més mercat de l'escorça el tenim aquí. És magnífic, això, no?
Tenim el peix i la carn.
Tenim el peix i la carn. Ens faltaria la verdura. No, Toni, tu de verdura què? Res, no?
Jo la consumeixo.
Tu la, jo també.
Sí.
Jo, i també la carn.
Sí, bueno, jo, sí, també. Sí. De tot, consumim una mica de tot.
De tot, no? Està molt bé, està molt bé. Tertúlia de clients. Ara d'aquí una estona entrarà, a més, l'Oriol, el nostre company Oriol Francisco, perquè en el seu dia... Ell va ser cambrer. I aleshores ve a explicar-nos anècdotes de cambrers, perquè no sé si ho sabeu, que falten cambrers per tot arreu, que estan dient que tenim tot el sector del turisme. És un tema seriós, eh? Molt tocat, perquè efectivament no hi ha gent que vulgui treballar de cambrers. Em va fer molta gràcia fa un parell de dies que el govern central va fer un comunicat dient que si volien aconseguir més cambrers que el que havien de fer era pagar més, no? En resum, va venir a ser una mica això, no? Però ara en parlarem d'aquí una estona, d'aquesta qüestió. I després parlarem també d'un llibre molt xulo que es diu El arte de pedir. Us demanen moltes coses?
Uf, moltes i molt rares, eh?
Sí?
Sí.
Et demanen coses moltes i molt rares?
Sí. Bueno, ja va bé que demanin moltes coses.
Sí.
Però que les demanin rares... És
ja, posa'm un exemple de cosa rara que demana la carnisseria Elisabet. De...
On puc comprar car de cocodril?
Car de cocodril?
Et sembla raro?
Em sembla molt raro. Per fer un bistec.
Sí.
Llibrets de cocodril.
T'imagines?
No,
escolta,
no.
Tinc que fer una cosa
sí.
que vaig sentir ahir al programa,
sí.
que xerràveu de la truita inversa.
Sí, senyor. No? Jo estic enganxat a la truita inversa.
Tinc que fer un llibret invers.
Com es fa un llibret invers?
No ho sé, però ho provaré.
La truita inversa saps què és o no?
No.
No? És fer-ho al revés. És pa amb tomàquet,
sí.
d'acord? Que primer fas el pa sense el que seria la part dura. Com es diu? La
crosta, no?
Ara, la crosta, no? I aleshores fas la truita i bim, l'emboliques.
Oi?
Ha d'estar bo, això? Ha d'estar bo, no?
Vamos al llibret.
Sí, que la moltes de formatge.
Sí, no? No sé, o per
mi. No ho sé. T'agrada la cuina, tu, Toni?
Jo sí. A mi m'agrada cuinar.
Ah, sí?
Bueno, de fet, cuino bastant cada dia, però els caps de setmana m'esmero més.
A veus?
Cada dia és més normalet.
Està molt bé. En parlem de la nostra tertúlia clients aquí, al Tot anirà bé. Abans, Núria Ros. Què tal, Núria?
Hola, bona tarda.
Com tenim els diaris digitals ara mateix?
Mira, doncs avui els digitals el que fan és parlar de la ciutat de Barcelona, perquè d'aquí uns mesos es convertirà en la gran capital mundial de la cocteleria. De fet, en concret, serà l'octubre quan la ciutat acollirà fins a tres esdeveniments mundials que estan vinculats al món dels còctels i a la restauració. Però quins seran aquests esdeveniments? Doncs una cerimònia en la que s'escolliran els 50 millors bars del món, també la Barcelona Cocktail Experience i també la competició Spirit Essence. D'aquesta manera, la ciutat el que farà és convertir-se en la gran capital del món de la cocteleria, tot i que també cal dir que de moment serà només per un any. Cal tenir en compte que, per exemple, la cerimònia de distinció dels 50 millors bars del món aplegarà més de 1.000 convidats de referència internacional i, doncs, serà un esdeveniment on hi trobarem els millors barmans i també cocteleries del món.
Que guai.
I, d'altra banda, la Barcelona Cocktail Experience, que se celebrarà de l'1 al 9 d'octubre, estarà, doncs, més enfocada a tota la ciutadania i oferirà classes magistrals, maridatges i fins i tot ponències. Així, doncs, avui podem dir que d'aquí 5 mesos la ciutat de Barcelona es vesteix de còctel i ho faran unes dates on està previst que aculli fins a 75.000 persones.
Que xulo. Us agraden els còctels, Toni? T'agrada el còctel o no?
A mi, molt pocs.
Molt pocs.
Només me n'agrada un, perquè és que no bec alcohol.
Quin és el còctel que t'agrada?
El daiquiri. Però daiquiri. Fet pel Floridita, eh?
Ah, sí? Si no, no, eh?
Va, és que allò és una passada. No l'has provat alguna vegada?
No, encara. No, encara. Carles, t'agraden els còctels o no?
Sí, però jo sóc més normal. Jo sóc més de gin tònic que de còctel.
Ja.
Però
I,
sí.
I tu, Montse?
A mi sí. I abans anava a una cocteleria aquí a les Corts, que hi han tancat, i la veritat que feien uns còctels superxulos.
Sí?
Sí.
Molt bé. Va, què més, Núria?
Mira, doncs avui també t'explico que el primer cotxet per passejar peixos pel carrer ja és una realitat.
No.
Sí.
Montse, és el teu cotxet aquest, no?
Me'l compraré.
Això, un cotxet per passejar peixos?
Sí. I ho és gràcies a Jerry Huang, que és un home taiwanès que s'ha encarregat d'inventar-lo perquè diu que volia que les seves mascotes poguessin descobrir altres mons. Vale? Podríem dir que el cotxet ho té tot. És acrílic, té llum i, a més, fa bombolles. A més, d'està compost d'una peixera gran amb vistes 360 graus.
És que mira que està llegint la notícia i no riu. O sigui, com pots llegir aquesta notícia, a més, com si estigués parlant del Parlament de Catalunya? Ella ho fa amb una professionalitat, us esteu adonant? Meravellosa. Digues, Núria.
No, i a més, doncs, se subjecta sobre una estructura metàl·lica que fa de peu i on s'enganxen, doncs, les rodes que permeten circular sense complicacions. I per si fos poc, doncs, també inclou un sistema de filtratge que funciona amb bateria perquè el peix, doncs, tingui oxigen durant el passeig.
És molt interessant.
Sí,
no?
I de fet, al nostre Twitter, @totanirabestel, hi ha una fotografia del cotxet en qüestió i al·lucinareu. És que és com un cotxet per nens petits.
Però pel seu peix.
Sí.
Sabem com es diu el peix?
No.
Això és una informació molt important, eh? Perdoneu, no?
És que crec que en té més d'un, eh? Són uns quants.
Ah, d'acord. Ah, aleshores, ja té menys mèrit, no? No, hi ha gent molt sombada a la vida. Vull dir, ho podríem dir de moltes maneres, però aquest senyor, no?
I poca feina, eh?
I poca feina. Sí, és veritat. Bueno, i com ho acabem, això?
Doncs amb música, i avui és un bon dia per parlar de Shakira, va. Perquè avui em sap greu dir pels seus fans que no ha tret una nova cançó, però sí que ha aconseguit ser una de les grans tendències de les xarxes socials. El motiu, doncs, la publicació d'una fotografia en la que veiem l'artista feliç i somrient en una autoescola rebent la típica L que rep qualsevol persona, doncs, quan aprova el carnet de conduir. Una fotografia que, com et deia, s'ha convertit en viral i que ha convertit un jove de Vilafranca del Penedès que ha assegurat, doncs, que la reina del Vall i el Cant s'hauria tret el carnet allà, a Vilafranca del Penedès. I veiem, doncs, una Shakira molt diferent, amb els cabells de color vermell i, òbviament, doncs, molt més jove. I també la tenim al nostre Twitter, per si volen mirar-la i seguir-nos.
Avui sembla Sabeu aquelles notícies de lo más visto? Que acostumen a ser notícies molt xorres. Avui... No, a mi m'agraden, eh? Deixa'm que et digui, lo del cotxe, tal. Però Shakira, avui és Shakila, per la L, no? D'alguna manera. En fi. Núria, gràcies. Sí, horrorós. Jo ho sé que ha estat horrorós. Però què? Les 5 i 13 minuts. Senyores, senyors, això és el Tot anirà bé a Ràdio Estel. Ens agrada quan arriba aquesta tercera hora, d'alguna manera deixar-nos anar per aquesta vessant més amable de la vida, posar-hi el somriure a la boca, però ja que tenim una tertúlia de clients i ja que el tema dels cambrers ens sembla un tema tant de clients, també de clients que potser van als bars i no tenen qui els hi serveixi, que no tenen com ser clients en determinats bars, per això hem volgut apropar-nos, també des d'un punt de vista una mica més seriós, inicialment, a què està passant? Per què falten cambrers? Perquè no només cambrers, eh? Ens parlen també de recepcionistes en hotels, etc. Ens acompanya el director general de Fecalón, Fernando Martínez. Senyor Martínez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Bona tarda. De veritat està costant tant ara mateix contractar cambrers?
Bueno, efectivamente, pero no tan solo camareros, es que controladores de acceso, pero ustedes saben, las personas que controlan el tema de puertas, en las diferentes actividades recreativas musicales, pues se ha hecho una convocatoria hace una semana. desde el 2019 no se había convocado por la pandemia ninguna convocatoria para poder dar este título.
Ajá.
Y entonces nosotros desde el sector y la patronal reclamamos que tenía que haber evidentemente convocatorias, que accedió la Generalitat a convocarlas, y en verano vamos a tener otra convocatoria porque estamos con necesidad de nuevos puestos de trabajo y de poder crear, ¿no?
Ya, o sea, es que leía el otro día, ¿no? Gente que está haciendo eso, convocatorias para que se presente gente y no se presenta nadie. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Que los sueldos son muy bajos? ¿Que la temporalidad está haciendo que la gente mire hacia otros sectores? ¿Qué es lo que pasa, Fernando?
Mire, lo que está pasando es lo siguiente. Estamos en unos momentos en sectores que lo han padecido mucho con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, es decir, todo el tema de la restauración y todo el tema del ocio nocturno.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente trabajadora ha emigrado a otros sectores, buscando la seguridad, porque claro, una persona tiene sus hipotecas, tiene sus gastos corrientes, claro, tiene familias que mantener, y en definitiva, pues claro, si no tiene unos ingresos estables, pues va a buscar otro sector, y es lo que está pasando, porque consideran que la restauración y el ocio nocturno son sectores inestables para tener un trabajo estable y definido.
Ya, y desde ese punto de vista, otro día hablamos más ampliamente, porque el tema realmente requiere el comentario, pero ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que se debería hacer?
Pues mire, lo que tenemos que hacer, fíjese que yo siempre he dicho que el sector del ocio nocturno y la restauración nocturna es un sector estratégico, pero es un sector estratégico para la creación de empleo juvenil, porque efectivamente hay muchos universitarios que necesitan sacarse un tema para ayudar a sus familias, para ayudar con sus estudios. Entonces lo que hay que hacer es potenciar mucho y subvencionar el empleo juvenil, porque yo creo que en estos momentos, cuando España está en un 41% aproximadamente de paro juvenil de esas edades en comparación con toda la Unión Europea, pues es evidente que tenemos que hacer un plan muy diseñado de apoyo y subvención a las empresas para que creen empleo juvenil. Este es el camino.
Pues es una idea. Fernando Martínez, gracias, como siempre. Un abrazo, buenas tardes.
A vosotros, un fuerte abrazo, Toni.
Hasta luego. Al señor Fernando Martínez, es director general de Acecalón. L'Oriol, està dient, hola, L'Oriol, bona tarda.
Buenas tardes.
L'Oriol, què has dit? Bones tardes.
Bones tardes a mi mateix.
Bones tardes. Doncs estaves dient que era una mica el teu cas, és a dir, que tu la pandèmia t'havia agafat, que tu eres cambrer.
Era cuiner, ara, cap de cuina.
Cap de cuina.
Imagina't.
I que la pandèmia... Tu eres cap de cuina?
Sí.
Caram, això m'ho has d'explicar en un altre moment, fora del micro. I que la pandèmia t'havia obligat a mirar en altres direccions.
Sí, en el nostre cas, nosaltres fèiem matins i tardes, treballàvem en una cerveseria i fèiem entrepans bastant elaborats i tapes ben parides, si es pot dir així.
I tant.
I clar, vam veure obligats a tancar al principi, com la majoria dels restaurants, per la pandèmia. I al tornar a obrir, donada la inseguretat que deia el company de Fecalón, només van obrir per les tardes. Llavors, tot el personal del matí vam anar al carrer.
Clar, clar.
I ens hem anat buscant la vida, com ell havia dit, en altres sectors, sí, sí.
Ens acompanya Igor Abascal, secretari d'Hostaleria i Restauració de la UGT de Catalunya. Senyor Abascal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Estava escoltant tant el que deia, en aquest cas, el director general de Fecalón, com el nostre company Oriol Francisco. Què li sembla a vostè?
Bueno, estoy un poco de acuerdo con el señor Fernando Martínez.
Uh-huh.
Es verdad que la pandemia ha hecho mucho daño a la hostelería. También es cierto que se ha visto las carencias que había.
Yeah.
Nos encontramos mucha gente que estaba trabajando en negro, que cuando fue al ERTE, pues no podía vivir con el paro a media jornada porque se cobraba casi todo en negro.
Claro, claro.
Luego tuvimos los fijos discontinuos de los hoteles, sobre todo, que les tocó en temporada baja, en temporada en las que no trabajan, y las empresas no los metieron en los ERTE, y esa gente estuvo, algunos estuvieron 6 meses sin cobrar el ERTE.
Ya.
Y por supuesto que buscaron otra opción. Y luego hay otro ejemplo, las grandes cadenas hoteleras, sobre todo de la ciudad de Barcelona, han estado 2 años sin abrir. La gente en Barcelona no puede vivir con 900 euros de pago.
Sí, sí, está claro. Oiga, ponía encima de la mesa el señor Martínez, el director general de Fecalón, una idea que de entrada, bueno, suena bien, corríjame usted, que yo no tengo ningún interés en que esté UNED de ninguna manera, pero ese plan de empleo juvenil al que hacía referencia en una situación que él definía como de 41% de paro juvenil, pues a lo mejor sería una posible solución, ¿no?
Sí, pero lo primero que tienen que entender los empresarios es que cierta gente, como me tocó a mí en su día, con una mentalidad muy diferente, no es como la gente joven actual. A la gente joven actual, si tú le dices que tienes que salir a las 12, no le vale esa coletilla que nos ponían a nosotros de que hasta que no termines no te vas.
Ya.
Porque hemos regalado horas como un reloj. A la gente joven, ahora, en cuanto le empiezas con tonterías, te dicen, mira, me voy a mi casa y me voy a otro lado. Ya. Es así. Entonces, más que buscar soluciones y tal, lo que quizás tenía que hacer es cumplir la ley. Porque si el convenio marca 2 días de descanso y 8 horas de trabajo, no son un día de descanso y 14 horas al día.
Yeah.
Porque con esas cosas que vemos en la televisión, que sale como ayer el fachilla este que salió diciendo que las ferias son 12 horas al día, media jornada, no sé qué, jiji, jaja, las ofertas de la feria de abril, es casi ningún chaval va a ir a trabajar.
Yeah.
Porque si lo que te dice es que tienes que estar 14 horas al día, dices, mira, vete tú.
Claro.
Entonces...
No, le voy a preguntar, señora Abascal, señora Abascal, por quién es el fachilla, porque si es fachilla, ¿para qué vaya a saberlo? Pero en cualquier caso, ya nos ha parecido bien su referencia. Igor Abascal, un día hablamos con más calma, porque el tema realmente es interesantísimo, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que significa dentro de lo que es el peso de la economía, ¿no? De estos sectores. Ha sido usted muy amable, muchísimas gracias.
Usted, venga.
Gracias, hasta luego, buenas tardes. Adiós. El secretari d'Hostaleria i Restauració de la UGT de Catalunya. És veritat, aquí hi ha hagut cares de sentiment, no?, quan deien allò de que hem regalat hores, jo no sé tocar-les.
Jo volia fer una referència a la Isona, que ha estat abans.
A l'Isona Passola, sí.
Que ha fet dos comentaris que m'han agradat molt, però un, sobretot, que possiblement el podríem lligar a això, i és que s'ha envoltat de gent millor que ella.
Sí.
Això és molt interessant. I això a vegades als empresaris els hi fa por. És a dir, a vegades buscar una persona bona fa por. I ens hem de preguntar per què fa por. I la segona que ha dit el senyor Bascar és que la gent jove diu que si fa més de les hores que li pertoquen, que no les fan, que se'n van cap a casa.
Yeah.
Bueno, hauríem de fer potser un puti-puti de tot i que tinguem tots una miqueta més de flexibilitat.
Se'n fa una broma, és un poti-poti.
Va, he dit puti-puti, no?
Has dit puti-puti. És un poti-poti. O sigui, no t'hauria corregit, sinó perquè em va semblar graciós, realment, i perquè no diguis la carnisseria, perquè, clar...
No, és que...
A la ràdio tampoc, però... Entenem, a la ràdio, com són pocs, però és que el de...
Però se m'ha entès?
Perfectament. L'has entès, no, Toni? Tu el que deia aquest senyor, no?
Perfectament, i m'he sentit aquí al costat encara més. El que jo he trobat molt fort és això de que acabin entrant en negre.
Ja.
Perquè ja, si passa una pandèmia com la que ha passat, es troben, doncs, fotuts amb el tema de l'ERTE, però és que pel dia de demà tampoc cotitzen aquesta gent. No haurien d'acceptar coses així, penso jo.
Tu què dius, Montse?
Que m'ha fet gràcia el Carles, el puti-puti de llibret.
De llibret amb truita, com era, inversa.
Inversa.
No, tot plegat invers. Escolta'm, tu deia... Oriol, explica'ns-ho, perquè tu efectivament has estat cambrer, has estat, com es diu, control d'accés. No?
Sí, és un eufemisme de segurata, no?
De tota la vida, no? De fet, hem arribat a la conclusió que l'Oriol i jo ens devíem conèixer, perquè ell treballava com a control d'accés...
Control d'accés i a vegades barman.
Doncs aleshores, fins i tot, potser alguna vegada m'havia esperat la copa, perquè ell estava en un bar que a mi m'agradava molt.
A l'Entresol de la Gràcia.
Entresol de la Gràcia, sí senyor. El coneixeu o no?
La plaça del Sol.
Xulo, eh? Sí, sí. Què? Una feina com? Ja que estem...
Una feina, aviam, també era un barri i un sector, el del gin tònic premium, que ja fa una mica de filtre. Què
vol dir gin tònic premium?
En aquella època es posava molt de moda això de tenir infinites marques de ginebra i de tòniques, amb molts sabors, perquè era com, bueno, la supermoda de la cosa nova i... I una mica snob, potser, també.
Ara trauré un tema amb això. Digues, digues.
I clar, no eren barats, i el preu ja fa un filtre. Llavors, molts merders no vam tenir allà, com a control d'accés. Però sí que és veritat que també, clar, la gent es pren 2-3 gin tònics, i el que t'entra amb cara de, no sé, intel·lectual, et surt amb una altra cara.
Ja, no? Això al taxi sempre es diu que la gent l'agafes de dia és d'una manera sí. I l'agafes de nit i és d'una altra.
I tant que sí.
La mateixa persona.
La mateixa persona, la nit, porta una sèrie d'història darrere que no té res a veure.
Clar.
I fan coses que possiblement no farien si estiguessin...
Evidentment.
Clar. Sí. Escolta, Carles, tu que has dit que tu ets més de gintònic. Cal totes aquestes coses dins el gin tònic.
El sotabosc, li dèiem.
El sotabosc. Però jo és una cosa... A mi el gin tònic m'agrada. No sóc un gran bevedor de gin tònic, però m'agrada.
T'agrada la ginebra i t'agrada la tònica.
Sí, m'agrada. Sí. Però m'agrada la ginebra i m'agrada la tònica. Això. Totes aquelles coses que es posen i que... Perquè allò que has de fer...
Jo no tinc clar que tinguis, a més en fred, temps d'infusionar el cogombre, els gerds i inclús te i posar en bosses de te. No tinc clar que es pugui infusionar i que es pugui percebre l'harmonia de sabors donat que estàs bevent alcohol de 40 graus.
El tema de sabors, vale, però quan posen la cullereta aquella...
Això és, per trencar, això és per trencar la bombolla, no?
Això és...
Sí. Jo no sé què significa,
per
però...
Per què trenquem la bombolla?
Per què trenquem la bombolla?
És com si escanciessis la sidra. Se suposa que és menys agressiu?
Ja.
Entenc, entenc jo.
Trobes a faltar la professió o no, Oriol?
Gens ni mica.
No?
Gens ni mica, no.
El tracte amb els clients, quan ets cambrer, en aquest cas, què tal?
També havia estat, cambrer prèviament en fast foods, i me'n vaig cansar molt ràpid, me'n vaig anar a la cuina directament per no suportar segons quins clients.
De veritat?
T'ho juro. Sí? I no és que tingui la pell especialment fina, perquè llavors la tenia més cruixuda cara.
No? Oi, a més, tu ets un tio amable, i... Bueno, jo no t'he conegut com a cambrer.
No, però bé, carai, la professió t'obliga d'alguna manera a tenir un protocol polidíssim. Si et veu el teu supervisor, el teu encarregat, faltant-li respecte a un client, te'n vas al carrer ràpid.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Però hi ha molts clients que et tracten... Bueno, jo sempre he pensat que aquí es confon el sector serveis amb el tema de ser un majordom o un servent i maltractar-lo, infravalorar el personal.
Sí, com parlar per sobre, no?
Home,
com
sense si... mirar-te la cara. Ja no et dic que tractin de vostè, que bueno, jo tracto de vostè a tothom, però...
Ja.
A mi m'han arribat a requerir la meva presència com a cambrer, xiulant, i fent una cosa que fa temps estava molt de moda, que era com un xulet cap endins, com una cosa així.
Sí.
Ah, sí?
És una mica com de quillo. Sí.
Ah, però la Montse ho està dient, perquè a tu t'ho fan, això, sí, la peixateria? Sí, sí.
Comencen... És una falta. Sí, com si fossis un gos.
Sí.
Com si siguessis un gos, sí.
Oiga.
Bueno, oiga, mira, és usted i encara com...
Sí.
Mirant-te l'atenció d'alguna manera més o menys educada.
Però xiulaven, xiulant.
Sí, xiulant.
Jo no sé xiular.
Cap enfora
jo no
i cap endins.
Perquè jo no sé xiular.
I cap endins fent com... Una cosa estranyíssima.
Sí.
I clar, jo...
Però estàs segur que et cridaven?
T'ho juro, perquè fins que no em van dir... tio!
Sí.
Està mig hora al costat netejant una taula, en plan, fins que no em parlis com una persona humana, no penso contestar-te.
Clar, em fas bé, no?
Jo m'ho li vaig contestar, li vaig dir, escolta, que jo no sóc un taxi, perquè...
Perdona, el Toni sí, eh?
No,
el Toni és taxista, no és un taxi.
No, un taxi.
Ah, el taxi, sí, clar, aquí t'has...
No.
Toni, a tu al taxi la gent també et parla malament?
Hi ha de tot, hi ha gent molt amable, gent molt trempada, i també d'entrar a tant trobes algun que no són tan trempats.
Ja, yeah. I que són desagradables, fins i tot.
Sí.
Bueno, t'ha passat aquesta setmana, crec, no?, amb una senyora que es va enfadar.
La setmana passada, va ser, sí, senyor. Una senyora que es va enfadar perquè, bueno, nosaltres fem serveis del que és el TCC de l'Ajuntament per gent que té minusvalies.
Sí.
No? I va ser una senyora que va demanar un taxi adaptat per una cadira de rodes elèctrica.
Sí.
Clar, hi apareixo jo. No, jo no sóc adaptat. Es veu que la persona de l'Ajuntament o així, no sé on va ser l'error, va posar un taxi normal. Però aquesta senyora se'm va enfadar amb mi. Dic, senyora, jo vinc aquí i com a taxi. Dic, jo no sé el que vostè ha demanat. Bueno, total, doncs va resultar que l'emissora meva, els hi vaig explicar, em van dir que tanqués a càrrec de l'abonat, però aquella senyora volia que fes el servei però sense l'altra cadira, bueno, coses d'aquestes malenteses, i al final em van dir, paraules textuals, està vostè i la seva consciència. Dic, perdoni, senyora, la meva consciència està ben tranquil·la, jo faig el que em manen. I em va fer una foto de la calca i em vol denunciar. Bueno, doncs pues mira, si em denuncia, doncs ja...
Però que et denuncien per no ser un vehicle adaptat.
No, perquè no els vaig poder portar. Però jo no és que no els hagués volgut portar. Jo, com van demanar un vehicle adaptat, jo vaig parlar amb la meva emissora. I em va dir, no, com que tu no ets adaptat, tanca el servei i vés-te'n, perquè tu no ets la persona. I aquesta senyora ha de tornar a trucar amb el número de telèfon que té per demanar un taxi adaptat.
És una denúncia que moren si mateixa, eh? Vull dir, no, per pròpia definició, sí, diria jo.
Això ho va dir-ho ella, ja veurem què passa. Jo us ho aniré explicant.
Et parlen bé la carnisseria, Carles, de tu o no?
De mi?
No, tu.
Ah.
Home, de tu no sé. Què diuen de tu? Espera un moment.
No sé,
què diuen del Carles al mercat?
Mare meva.
Jo li dic amb ell, al matí sempre dic, hola, repeinau, perquè sempre ve
així. Repeinau?
Repeinau.
El Carles és un repeinau?
Sí.
Haurem de fer una foto i l'haurem de penjar, sí.
No, perquè al matí va així.
O sigui, amb la clenxa. No, és la clenxa, això, no?
Després de les hores al mercat, jo...
Escavallat. Et desmelenes.
Clar.
No? Directament. Oriol, va, recorda'm aquella cosa que quan a tu et diuen ser cambrer, poses com... Jo això no vull mai més.
És que, ja et dic, per mi és una qüestió de... No vull faltar a tota la clientela, perquè jo també sóc client. Llavors em estic tirant pedres a la meva teulada. Però és una qüestió de respecte, bàsicament. I he treballat des del món dels gin tònics premiums i últimament al món de la cerveseria artesana, que també hi ha un sector snob bastant fort. Sí, sí.
Bueno.
I no sé, és un concepte de que et miren molt per sobre de l'espatlla, et tracten molt... Em molesta molt que no em mirin a la cara, també, quan em demanen coses. I acabes bueno, anant de puto cul darrere dels clients.
Però... Ara hauria de posar un euro, perquè ha dit una paraula.
Perdó. És que em sulfuro, ja només ja de pensar-ho.
Escolta'm, però a mi m'ha cridat l'atenció d'una cadena fast food.
Sí, puc dir... Bueno, sí, el Viena. Sí, sí.
El Viena, ah.
Seria un fast slow food, ara, ja.
Sí, tenen un bocata boníssim, l'Alpino. Jo era molt fan de l'Alpino, perdona.
Però les botes d'Alpino.
Oh, que bons és aquell bocata. Bueno, Oriol, gràcies.
A disposar.
Vinga, moltes gràcies. Senyores, senyors, 6:45. Jo quan et preguntava això de la clienta, Toni, en realitat pensava que em deies un altre, que volia baixar per un lloc, tu vas baixar per un altre. No?
No. L'altre...
Sí,
aquest era
la del carrer Balme. Em sé jo més les anècdotes seves que
no,
ell
mateix. No, perdona, jo les tinc fins i tot apuntades.
Doncs jo també, perquè et penses que me les sé, per inspiració divina.
Si vols, després l'explico, aquesta.
Ara, explica-me-la. Que agafes una senyora...
No, agafa un senyor gran.
A un senyor gran.
A la plaça Kennedy.
Sí.
I baixem per Balmes avall.
Tot recte.
Per anar al Corte Inglés.
Imagina't.
Tot recte, palai i tal.
Palai, ja està.
I em diu, quan arribi a Aragó, tiri a la dreta i després baixi per Montaner fins a la ronda i agafi la ronda. Dic, senyor, dic, és que per anar a plaça Catalunya fem volta. Diu, sí, però és que jo ho diu el semàfor de Gran Via amb Balmes i no hi vull passar-hi. I odiava el semàfor aquell, no sé per què. Ah, I vam fer la volta. I sí.
Això són com els tocs aquells. No us passa? Sí. En vam parlar un dia aquí al programa dels tocs. No? És a dir, que vas amb la moto, a mi em passa això. Que vas amb la moto i dius, no puc trepitjar la part blanca del pas de zebra. Jo he d'anar pel mig, saps? A mi que no et passa, Carles, aquestes coses, tu?
No, perquè no vaig amb moto.
No, però dic,
però
de tocs.
De tocs tinc...
Sí. Ah, sí, en tens, molts?
Bueno, és que penso que sóc maniàtic de moltes coses.
Ja. Yeah.
Però no sé si dir que són tocs, perquè no sé si m'agrada, saps? Assumir que
tinc
molts...
Que tens tocs. A mi em sembla divertit, això dels tocs, no, Montse?
Jo tinc, eh? Però ara no s'hauria dit. Però de vegades les meves filles em diuen... A mi, que tens un toc, eh? No sé, a la feina, a casa...
Bueno, jo tinc un,
sí,
que és quan em prenc el cafè, no sé si us heu adonat, potser no en totes les cafeteries, que tenen al plat el nom del cafè o del bar,
sí, sí.
I a la tassa també.
Sí.
Han d'estar rectes.
Ah, sí?
Sí, i que jo les pugui llegir. Això em fa gràcia.
Que portes... Ah, sí. Sí. Diu, m'agrada llegir mentre prenc el cafè. No? Vindria a ser d'alguna manera això,
tupinamba.
No?
Tupinamba.
Doncs si t'agrada, tupinamba. Doncs si et dius que és molt llarga la paraula. Si t'agrada llegir durant el cafè, tinc la solució perfecta per tu. Sílvia Bueso, com estàs? Bona tarda, Sílvia.
Supercontenta d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també estem supercontents que estiguis amb nosaltres. Li podeu demanar coses.
Ai, sí, demaneu-me. La màgia està feta.
Sap molt perquè ha fet un llibre que es diu El arte de pedir.
Ai, sí.
Què és això de l'arte de pedir?
Ai, mare meva, és brutal que s'hagi d'escriure un llibre per comunicar al món sencer que demanar no és vergonyós. Que demanar és un art, que demanar és humà, que demanar és ser vulnerables, que demanar és donar-te el permís d'aconseguir la vida que tu vols.
Clar. Perquè, per exemple, ara veuràs tu l'exemple que et poso. La senyora aquesta que demana 125 grams de gambes...
Senyor.
És un senyor.
Sempre.
Explica'ns-ho. 125 grams de gambes.
125 grams de gamba.
Sí.
130 grams de calamar. Un tall de tonyina de 320 grams, més o menys.
De veritat?
T'ho juro.
320?
Sí.
Però com ho pots fer, això?
No ho sé, a més són dues persones per menjar. Diu 120 grams de gambes per dues persones.
60. No? Com veus el problema? Quant pesa una gamba? No, clar, quant pesa una gamba, és la pregunta. Tu, Sílvia, en saps, de pes de gambes?
No, m'adapto al context, no et preocupis. Jo estic ara com ballant en la situació, el
sí,
que
no?
calgui.
Ja ho veig.
I a l'art he de demanar, però és que hi ha coses que te demanen que dius, mare meva.
Home,
que...
clar, aquí...
No estem parlant del mateix, segurament,
exacte.
No?
Exacte. A l'art de demanar també té una gran virtut, que és una habilitat que hem de desenvolupar tots, és saber dir que no.
Clar. I tant. Clar. Però si li arriba el senyor...
Clar,
i li diu
que no, me dirà, pues...
Pues ja no vinc
pues
més.
Ja no te compro més.
Clar.
O el Toni, que no li deixa pujar amb una clienta i el denuncia perquè no té un cotxe adaptat.
Ah, clar. És veritat.
No? I no és una responsabilitat.
O tu, que no tens car de cocodril.
Clar. Claro.
No?
Sí, sí. Avui, just avui, abans de tancar, una senyora m'ha demanat talls, bistecs, i els volia directament a la bossa. I li he dit no. Perquè de la carnisseria la cara sortia en unes condicions, no directament a la bossa.
Però com a la bossa?
Sí, sí, ella posava la bossa que portava d'un supermercat i volia que jo els bistecs li posés dintre
sense... Superestal, probablement per una qüestió ecologista.
No volia
si és així, un tàper. No?
Que ho suporti.
Una fiebrera de vidre, i aleshores ja ho pots fer de manera més higiènica, no? Hi ha molta gent que va a comprar, veritat? Per què aquesta cara acabes de posar, Montse?
Perquè tinc una clienta que em porta la bossa reciclada, reciclada, aquí l'agafes i de vegades se t'ha quedat vestit, que diu, no em posis bossa de la teva, amb aquesta, dius, mare meva, canvia-la, ja. Que diu... Sí, sí.
I és de plàstic, a més a més.
Sí. Ah. Sí, clar, però no vol fer servir més plàstics i porta sempre la mateixa bossa, que dius, ja, canviarà.
El arte de pedir, què és el que més ens costa demanar, Sílvia?
Demanar el que tu vols i no el que els altres esperen de tu.
Posa'm un exemple d'això.
Per exemple, tu vols... passar el cap de setmana i anar sol o sola i vols deixar els nens a parella o qui sigui.
Sí.
Ens costa, i potser una mica més a les dones, sacrificar, no? Ens costa posar-nos en el centre, demanar allò que volem, perquè entenem que estem sacrificant el que els demés esperen de nosaltres.
Dit d'una altra manera, hem de posar-nos a nosaltres per davant de l'objectiu comú.
Hem de posar-nos nosaltres primer en el que tu vols, no el que la teva gent vol per tu. Cuidadito que la gent s'imagina coses que no són les que tu quieres. Cuidadito con eso. Us sona? Segur que als oients els hi sona.
I tant.
I segon, ho has de demanar tu. I a vegades no ho has de demanar, ho has d'aprendre. No he de discutir amb ningú el que jo vull. Lo que yo quiero es lo que yo quiero y no es negociable, no es justificable, ni he de demanar perdó per allò que desitjo. Per mi, fàcil de dir, difícil de... Venim d'una educació que ens ha...
Clar.
Que ens ha deixat un estigma amb el demanar.
Clar. Què penses, Toni, d'això que estem dient?
Aviam, jo alguna vegada he tingut necessitats i me n'hi he estat, però és que si ho he fet, després m'he sentit malament.
Si has demanat o si t'has...
No. Per exemple, dir, com ella dius, un cap de setmana que necessito jo anar jo sol, no? Si ho hagués fet, que no ho he fet, després em he sentit malament per deixar el meu fill, per deixar els meus pares, per no sé què. Clar. Que ells poden estar sols, no?, també, ja. Però allò de que dius, no, tu cals. I això em fa sentir malament, eh? No sé, deu ser per la meva educació catòlica, que vaig a un col·legi catòlic, poder. Però, i una vegada una amiga meva psicòloga em va dir, diu, tu necessites dedicar-te més temps a tu mateix.
Ah, sí?
I sí que és veritat, però és que no tinc més temps jo per mi mateix. Jo no puc deixar i fotre el camp.
Ja. Yeah.
Ara mateix la meva situació és aquesta, no?
Clar.
I podem
sí.
de fer-ho, no?
Jo en el llibre, de dar-lo tot a pedir lo que te dé la gana, parlo d'una paraula nova, me les invento perquè sigui simpàtic, val? Perquè a tots se'ns activa la culpa. Parlo del cariñòmetro. Flipa colores. Cariñòmetro vol dir que quan jo demano algo que jo vull, això em posa en situació de que els demés em rebutgin, em culpabilitzin o em victimitzin o em lastrin. Això... ens sona a tots, no? Mm. Llavors, el cariñòmetro és algú que tenim tots, com que si demano algú que és per mi em pot generar rebuig o judici o victimisme per part dels altres, millor me quedo calladita
yeah.
i mudita i me invisibilizo.
Mira en quina cara t'està escoltant el Carles. Què estàs pensant,
Carles?
És
que jo no callo res.
Tu. No calles res.
Jo
no.
No tinc... Penso que no tenim la necessitat i jo sóc de demanar molt, eh?
Ah, sí?
Sí. A mi m'agrada demanar. M'agrada demanar tot. Jo li demano a la Montse, Montse, necessito...
Déu, diu, no, no, jo vaig... Ara hauria de dir al Carles, jo vaig obrint a la botiga de la, a la parada de la Montse i li dic, dona'm 120 grams de cama. Seria boníssim que fos ell, no?
Jo aniré amb la bossa i li diré, pues ara posa'm el bistec aquí dins de la bossa.
Exacte, però no, deixa'm dir una cosa, jo m'he quedat amb ganes de saber. Tu, exactament com fas 120 grams de games, de gambes, que això encara... Sobretot m'he quedat amb els 320 grams del, taix, del tall de tonyina.
És complicat.
Però com es fa això?
És complicat, no?
Perquè
ara
s'ha
de muntar. S'acaben portant, sí. Però clar, sempre si... has... Però ja te fa... Ja el veus amb cara de...
Encara si li talles una mica més, dius, val, perquè talles, encara que tal que dius tu, no ho sé. Però si talles de menys, que has de fer un altre tall perquè
sigui
més gran.
Bueno, de vegades l'hem fet, eh? Si són el millor, la tonyina més petita, li hem fet algun altre tall per fer els 320.
Parla-li de los medallones.
Digue-li. Los medallones?
No, no ho sé, eh? Vull dir, és una idea, eh? No?
Sí, sí. És que, bueno, i a més és que és molt raro aquest senyor.
Ja m'imagino. Som tots molt raros, Sílvia?
Som imperfectament perfectes.
Ja.
Som gent brutalment humana i quan això ho entenem i que ens fotem amb aquests lius de les gambes i fem el somriure al client i... Jo crec que al final aquesta imperfecció és... ens dignifica. Eh?
Ja. I què passa quan en lloc de ser nosaltres els que demanem, ens demanen a nosaltres? Perquè aquest és un altre tema, no, diríem? O què?
Clar, aquest és un altre temazo que hi ha dues opcions. Vull dir, quan et demanen a tu, tornem un altre cop a la casilla. Uno, tengo derecho a decir que no, us sona, i dir-ho bé, sense cara de perro, no? Perquè a vegades acumulem un poco de pozo de ràbia, no? O dos, que l'altre et digui que no.
Clar.
Vale? Vull dir, hi ha com dos coses que et poden passar. Però tu, si et demanen, pots escollir.
Clar. És el que dèiem. Bueno, vingui el senyor dels 120 grams, claro. Diguis, mire, o són 150...
O és lo que hay.
O se va usted sin la gamba a su casa, no? Dit d'una altra manera, per què s'ha escrit aquest llibre? Com, és que, com neix la idea d'escriure un llibre com aquest?
Mira, neix... Totes les meves idees han nascut en moments molt xungos. Perquè jo treballava... Sempre he treballat per altres, 20 anys, i vaig decidir emprendre, que va ser una decisió que em va suposar molt coratge. Jo era una yonqui nòmina. M'agradava més la nòmina que la feina. O sigui, era típica tòxica, jo. I...
Bueno, tòxica no, necessitada.
Bueno, necessitada,
tothom,
sí.
No?
I allà vaig veure, vull dir, que demanar i demanar per tu requeria d'un esforç de posar-te en el centre i creure en tu. També és veritat que vaig decidir emprendre i em va atropellar un cotxe, un Anion Moto, perquè soc una tia molt intensa i activa, i no diré... Bueno, sí, ho diré. Gràcies a l'accident, i a un any de baixa, estant assentada, vaig reflexionar sobre tot el que jo havia après sobre demanar i que em demanessin gràcies a altres. Vull dir, jo no he nacido tan lista, diguem. Una mica sí, però no tot és meu. I d'allà va néixer del dolor d'una baixa no desitjada. Vaig estructurar el primer llibre, que és l'arte de pedir per aconseguir tus objetivos, i aquest també neix de dar-lo tot, a pedir lo que te da la gana, nace també d'un període molt xungo, que és la pandèmia. Perdo tots els clients, perdo totes les meves economies. ¿Quién eres si no tienes dinero ni relaciones? Vaig pensar, pues soy un talentazo de la bomba, no? Això sí que queda. I vaig voler reconèixer les pors que jo vaig haver de vèncer, perquè també les vivo, i vaig reconèixer les claus per saber demanar i aconseguir peticions personals i professionals. O sea, que de lo chungo lo convierto en abono para sembrar cosas que para allá que vamos.
Doncs per tot això t'hem volgut convidar, per quedar-nos amb els missatges positius que estàs esperant d'aquests llibres i per l'exemple, que significa per una persona que efectivament ja passa a vegades, no? Que les coses venen maldades i que una ha d'aprendre a reaccionar, efectivament. Sílvia, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Moltes gràcies. I ara parlem de clients enfadats. Farem una pausa... primer. Us arriben molts de clients enfadats, Carles, a tu, o què?
Bueno, que venen enfadats, no. A vegades s'enfaden allà.
Yeah. S'enfaden, amb
sí,
tu?
Sí, tant.
Per què?
Perquè pensen que volen saber... No, pensen, no. Creuen que saben més que nosaltres mateixos.
Yeah.
Llavors, quan li dius, pues, a lo millor això no és així, per allò de dir no, s'enfaden.
Sí. S'enfaden, eh? El Toni té coses a explicar, la Montse també. Fem una pausa molt breu, tornem de seguida. I a la recta final del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I aquests que et truquen, Montse, demanen una comanda per d'aquí una estona.
Sí.
Però això passa molt, no?
Sí, passa molt.
A mi em fa ràbia aquesta gent.
S'enfada molt.
Sí, a mi em fa ràbia aquesta gent, que tu estàs allà fent cua, i de sobte arriben i es colen.
Sí.
No? La gent que es cola.
No ho tens fet.
I no ho tens fet, a més
a
més.
I no ho tens fet. Sí, t'he trucat... Ja, és que m'ha trucat a les 10 i mitja, són les 11 i quart, i és un divendres, i estem a tope. I jo, des de la pandèmia, vaig començar a donar horaris, hores, no? com la perruqueria. Uh-huh. De 9 i mitja, fulanito, tal, tal, tal. I es venia el típic això, no? Que venia abans de l'hora que tu li havies donat. Llavors, clar, ja s'enfadava.
Una hora per recollir.
Sí,
ah, molt
sí,
bé.
Sí, ho fèiem amb hores per recollir, perquè no s'ajuntés la gent i això... Llavors, clar, potser entre mitges has de despatxar, també, perquè si no estan a la cua i estàs fent comandes, la gent ja comença a mirar-te com que malament.
Bueno, és el que hi ha, no? És el que hi ha.
I s'enfada.
No? S'enfada.
És que, a més, la planificació és molt important al mercat, perquè tot és producte fresc i totes les comandes es fan gairebé el dia.
Clar.
Amb la qual la Montse a les 5 del matí o 5 i mitja ja estaria preparant totes les comandes i si algú no... Bueno, la Montse, l'Elisabet, sí, tots, al final estem tots...
Tots feu el mateix, clar, sí. clar. Toni, què dius? Tu, se t'enfada la gent al taxi o no?
Hi ha de tot. Gent que se t'enfada, gent que no, i gent que et puja enfadada.
Que ja puja enfadada.
Sí, sí.
Però aquesta és fàcil, no? Perquè si algú t'arriba enfadat, que clar, cadascú ve amb la seva vida,
sí, sí.
No? És a dir, que potser, jo què sé, s'ha quedat sense peix... I ha d'anar a buscar el peix, no? Però ja arriba enfadat, no?
Allà. O no li ha posat la tonyina de 320 i li ha posat de 310 grams.
Que és que... Dius, perdona, enfadat, Montse.
Si perquè... La peixatera no ho ha fet bé.
És que, Montse...
O perquè no tienes lubina ese dia. A veure...
Com que no tienes ¿Cómo? Lubina?
Sí, així
és. Una vergonya.
I com puede ser que no tengas lubina?
Sí, eh? Clar, i tu què fas aquí?
Bueno, pues yo le dic, escolta, dic, és que aquest peix... Jo compro el peix d'ahir a la tarda i jo no sé si han sortit els barcos i si el barco no ha sortit, no ha pescat, i llavors... no sempre pots tindre el producte que el client vol.
Clar.
Perquè jo vaig sobretot això, a comprar el que surt.
Està amb nosaltres Glòria Mela, que va venir en el seu moment al programa, és expert en màrqueting i relació amb els clients, justament. Glòria, com estàs? Bona tarda. Hola? Hola? Doncs no. No hi és, no hi és. Ara la recuperarem. Oh, sí, ja. No. Sí? Sí, sí. Hola, Glòria.
Ara sí?
Ara sí, ara sí. Escolta...
Perdoneu.
No, al contrari. Com estàs, Glòria? Tot bé?
Molt bé, de moment molt bé, aquí, a les Terres de Lleida.
Ah, fantàstic, quina enveja. Escolta, explica'ns coses. Com, o sigui, ens arriba un client enfadat, quina és la millor postura que hem de prendre?
Home, deixa'l que s'esbravi. Mai ficaus nerviosos.
Ah?
Sí, no... A veure... Costa moltíssim, això de fer, eh? Això t'ho ensenyen als anys.
Ja. Yeah.
Això t'ensenyen als anys a la clientela. Suposo que els col·laboradors que tens aquí a la vora ho deuen saber, el taxista, la peixatera, tots els d'aixòs, ho saben. És a dir, el que no pots fer és que algú que t'entri molt rebotat i cridant i emprenyat i tal, és ficar a cridar tu amb ell.
Ja. Vale? Perquè, permeta'm un moment...
Clar, és afluixar la veu.
Clar, jo m'imagino, Carles, que també arriba aquella persona que ja ve mosquejada per altres històries, però que té ganes de discutir.
Té ganes de...
Això passa, no?
I tant.
Clar, el millor que pot passar amb aquella persona és que marxi el més aviat possible.
Bueno, o simplement a vegades la pregunta de... Què li ha fet a algú que li ha sentat malament?
Ja.
Ja el deixem
ja el deixem una mica...
Una situació de...
Això seria bastant correcte, no, Glòria?
No. Jo no faria això.
Tu no ho faries, eh? Què faries tu? No, no. Com ho faries tu?
Jo intento, no, ja t'ho dic, no accelerar, i això que tinc molt mal caràcter, eh? Potser tinc més mal caràcter que els clients que em venen.
Ja.
Però... sí, no, és broma. Però intento afluixar. És a dir, jo li parlo amb un somriure a la boca i afluixo el to de veu.
Ja.
Contra més ell cride, menys em sent.
Això és com...
I ell m'ha de sentir però... el que jo li vull explicar.
Ja, però... Per tant... Saps què m'està venint, això, quan tens una discussió de parella i la parella, en lloc de discutir amb tu al mateix nivell, baixa el to i somriu. I això molesta. Vols dir que no molesta més encara? Ui, mira, s'ha tallat. Va, deixem-ho. Fem una altra cosa. La setmana vinent tornarem a trucar la Glòria Mela, perquè efectivament el so no és gens bo i el tema dona molt, molt de si. Digues, digues.
El mercat baixar la veu és altament improbable.
Clar, perquè a més no escoltes, no?
És impossible. Clar. Sí, allà cridem tots, no?
I si tenim la música posada encara.
Ua, ja. Sí, porteu... Jo cada vegada que veig el mercat... Jo sóc molt fan dels mercats, i a mi m'encanta el mercat, entre altres coses, per al bon rotllo que hi ha al mercat, no?
Sí, sí que és veritat.
Sí.
Som com una família, al final és una comunitat.
Clar.
Com esteu de bon rotllo a la teva comunitat? A tope, no? Bon rotllo.
La meva comunitat, de queda veïns, estupendos.
Clar, doncs igual, el mercat és el mateix.
Igual, Toni, tu com tens la comunitat?
Jo, fantàstic.
Sí, eh?
Soc el president, l'únic veí, i no tinc veïns, i els de sota són els meus pares.
Sí.
És fantàstic.
Escolta'm, estic mirant les anècdotes del Toni Giraval. Sí. Ens has explicat la història del semàfor, però també hi havia una clienta que volia anar al carrer Àlaba.
Sí,
no?
Senyor. Sí, senyor.
A mi aquest tema m'ha agradat molt.
Sí, però és que aquest tema no sé si el puc explicar aquí per la ràdio, perquè és una mica fort, eh?
Per què?
Perquè el que jo li vaig dir al final va ser una mica així, i és clar.
Ah, jo no sé el que li vas dir, perquè m'han posat aquí només que et vas enfadar moltíssim.
Bueno, em vaig enfadar molt, clar. Aviam, entra una noia.
Potser
enfadada, eh?
Potser pots acabar i em vaig enfadar moltíssim.
Ja està.
Sí, sí, bueno.
Per aquella cosa terrible que li vas dir, potser...
Bueno, em va entrar enfadada i es va posar amb el mòbil. Em diu al carrer Àlaba. Jo cap al carrer Àlaba, no? I em diu, però on em passes? Dic, doncs mira, passo per aquí. Dic, és que jo volia passar... Per el carrer Sardenya, em diu. Dic, bueno, doncs, si m'ho diu, jo no tinc problema per anar per un cantó per un altre. I, bueno, m'ha començat a insultar. A insultar, que no sé què, que m'havia pensat, que patatim. Jo li vaig tornar a dir, senyora, dic, és que jo, si vostè m'ho diu, faig el que vostè em diu, com els 320 grams, no? Faig el que vostè em diu. I, bueno, m'ha començat a insultar. I després jo li vaig dir una cosa, que jo penso que m'entenen millor no dir-la, però molt correcta, eh?
Sí.
Molt correcta. I ella va quedar callada, pensativa... Vam arribar, em va pagar i se'n va anar, enfadada.
I ja no va dir res més.
No va dir res més, però jo li vaig dir allò i bueno, va quedar compensativa perquè podria ser que li vaig encertar, no?
Ja.
Però no, això m'entenen, no ho puc dir-ho.
Jo vull que m'ho expliquis després,
sí,
eh?
Sí, sí, amb la privada. Sí, en privat t'ho explico, el que li vaig dir. Però va quedar com... Ostres, que m'ha dit aquest, no?
Ja.
I després va baixar i ja està, no?
Carles, en què estàs pensant? Perquè vas fent unes cares.
No? Estava tornant a pensar en el putiputi en vez de potipoti.
Si tornem al començament, no?
M'he equivocat.
Doncs explicava el Carles aquest dematí que hi ha molta gent que us demana coses estranyíssimes. La traçabilitat de la carn, per exemple,
sí.
No?
Sí, la traçabilitat de la carn, la raça de la gent que et diu això que és Frisona, perquè aquesta Angus és de Nebraska, i al final, avui en dia, les races són races d'animals que es crien a qualsevol part del món.
Ja. Yeah. Sí, però, home, Nebraska... No, és broma, és... Sí. No tinc ni idea del que passa.
Però aquesta sí que la coneixeràs segur, la Wagyu Kobe... És, jo diria que és la carn més cotitzada que n'hi ha en el món, però és cotitzada la Kobe.
Això,
és?
Jo sabia la Kobe, la japonesa, però la Wagyu Kobe...
La Wagyu,
aquesta,
la Wagyu és la raça.
Ah, ok.
La Kobe és la denominació d'origen, que és de Japó,
sí.
Que és de la ciutat de Kobe.
Ok.
Però aquí a l'Empordà tenim Wagyu.
Ah, sí?
I a Xile n'hi ha Wagyu.
Bueno, de fet, va haver-hi una campanya que era voler un guaiú català, si te'n recordes.
Doncs n'hi ha.
Sí, eh?
Clar, el que passa que els animals estan criats de forma diferent. I llavors és molt curiós quan ve algú i et discuteix si és o no és la realitat de la raça.
Ja. Yeah.
És curiós. Però, bueno, sí, la traçabilitat al final és...
Però
és...
per què? Ho miren i ho dubten? És a dir, perquè hi ha un aspecte d'aquesta carn que diguis...
Clar, perquè...
És que les... no tinc ni idea, eh? Vull dir, no...
La carn, per exemple, de Kobe, una de les, o de Wagyu, la denominació d'origen japonès, la principal característica és la gran infiltració de greix que té. És una infiltració de greix natural, absolutament natural, del propi animal. I, de fet, menjar un bistec de Kobe de més de 100-150 grams és una barbaritat, perquè, al fons, la quantitat de greix, és
sí,
molt alt.
És molt alt, eh? Déu-n'hi-do. En fi, aprenem molt, eh?
Són cosetes d'aquest...
No, però...
Escolta, ser carnisser té...
No, ja ho ve, eh? Jo, jo dic sempre que en qualsevol professió hi ha dos tipus de persones. Els professionals i els que no ho són. No? I aleshores jo sempre em trec el barret davant la gent que en sap molt de la seva feina. Això que no tinguis l'ovina... És una broma, eh?
¿Y cómo puede ser?
¿Cómo puede ser?
¿Y cómo puede ser? Digo, pues porque no hay. Pues porque no la han pescado... O quan te venen i te diuen demà tindràs calamar, dic, és que no sé el que estan pescant ara, dic, per poder-lo comprar.
Clar, però sí. Clar, jo si vull calamars a la romana, que no pot ser, si no els han pescat o què?
Clar, jo per exemple no, perquè com que vaig a lo que surt i clar. No és temporada, clar.
Això està xulo, no? Perquè saps sí. Que tot és fresc i que...
Clar,
no?
clar.
Impressionant. I les escoles, bé?
Les escoles, bé. Bueno, quasi deixo el meu fill sense apuntar-lo als cicles formatius.
Per què?
Pues perquè no sabia que s'acabava el dia 23 la inscripció. No, i em va donar per mirar.
Però jo no parlava d'aquestes escoles. Home, no, les escoles a la feixeteria.
Les escoles que van al mercat.
Que us fan visites de les escoles al mercat...
I trenquen coses.
I que trenquen coses. I que sembla que fins i tot hi ha un senyor que té una parada que diu que venen els nanos.
Sí,
perquè tothom es protegeixi d'alguna manera, no?
El Michel, el Michael. Cuidado que vienen los niños. Perquè m'han trencat allò que tinc al davant de posar els peus. Sí. Bueno, i les bosses.
Sí.
Doncs el nen va passar... I era un nen que jo crec que anava segon. Li va pagar una patada... I es va trencar, es va despenjar.
Ja veus.
A mi em van deixar sense xupa-xups.
És que bé.
Jo tinc un petit cistell.
Hi ha vegades que jo no sé respondre. Vull dir, a mi em van deixar sense xupa-xups.
Sí, jo t'ho explico, Toni, perquè jo tinc...
Digues.
Sempre endolçar la vida de la gent és agradable.
Què m'has de dir?
I tenim al mostrador una cistelleta molt mona...
Sí.
...plena de xupa-xups de diferents sabors.
Ah,
i van, quan passen els col·les, i no me n'adono, realment arrasen totalment amb els xupa-xups.
Oh, clar.
Jo també podria arrasar amb els teus xupa-xups.
Tu regales xupa-xups al taxi?
No.
Seria molt agradable. Un puja al taxi i regala un xupa-xup.
Jo havia pensat amb la canalla, tenir caramelos per la canalla. Però, clar, no sé, igual hi ha pares que es poden enfadar o...
Però això se li ha de preguntar sempre als pares.
Ja. Sí,
no?
Sí, per això.
O portar caramels sense sucre.
Sí, també.
No?
Sí.
Que seria una bona cosa.
Sí, jo penso que sí. Sempre no? Ho he pensat, eh? I més jo que faig bastants serveis amb cadiretes infantils.
Doncs veus.
Sí que en tinc dues.
Sí.
I, per exemple, molts clients per anar a l'aeroport et demanen cadireta infantil.
Clar. No. Sobretot aquells que porten nens, no?
Sí, els que porten
lògicament.
Nens.
Lògicament. Sí, sí. Toni Girabalt, ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
Igualment.
No hem parlat pràcticament carres dels llibrets de sobrassada i... Que bons, eh?
A l'inversa.
A l'inversa. Oi, això
escolta, el tinc a fer, eh? Ara,
vinga,
ara, broma.
A veure si és veritat.
Vinga, va.
Que tinguis bona setmana, Carles.
Moltíssimes gràcies.
Montse, ha estat avui una cimera de paradistes de les Corts.
Sí, a veure si veniu, ràdio. Al mercat.
Oh, i tant que vindrem. Gràcies, ens veiem aviat.
Gràcies.
Senyors, que hem d'acabar, que ja hi som. Que d'aquí una estona la Diana Silva i el Puni Seguit. I nosaltres demà a les 3 a Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Fins demà, gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. We'll be right back.